Programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quinxalla! Caram, com es nota que sou la Sergio X i que veieu com saber tres, eh? Hola, automàtic! Però vigileu perquè ara vindrà el Mega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del petit, no, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon.
Molt bona nit, oients d'Ona Codinenca. Estem anant a la muntanya? Sí, se'm sent bé? Sí? Doncs estem al centre excursionista que anem a la muntanya un dilluns més i avui doncs un dilluns 19 d'abril que estem a la setmana que anirem a Montserrat a peu aquest divendres, dia de Sant Jordi, de matinada se sortirà cap a Montserrat la colla que vulguin anar a passar la nit caminant. Doncs podran enfilar cap a Montserrat fins al monestir i el Miral de diu que ell anirà el primer a portar el termo del cafè perquè no passin fred. Doncs això, i després el que volia comentar també era de la classificació de la marxa infantil de regularitat, ja la tenim, i els que va quedar primer doncs és el Cesc Rovira i el... l'Oriol em sembla Krebecker, no porto la llista aquí. I la segona són dues nenes que les volíem entrevistar la setmana passada i no, al final no va poder ser. L'Anna i la Clara Martí, dues nenes el primer any que participaven i amb això volia dir doncs, que el Cesc i l'Oriol ja són, diguem, veteranos, ja són uns nens d'uns 12 anys, em sembla que tenen, entre 12 i 14, diria. I les altres dues en tenen 7. Doncs el primer any que participaven, 7 i 8 anys tenen, i van quedar les segones, vull dir, van anar molt bé. I els tercers van ser el Marc Flaquer, amb el company que anava, també van fer molts bons resultats, i la classificació doncs, el podeu haver penjada a la pàgina web del centre excursionista per poder comprovar com ho va fer tothom. I després avui teníem previst entrevistar el Carles Olivella, però per problemes aliens al nostre, doncs no ha pogut venir. Hi ha hagut un canvi així a última hora. Oi, Joan, que
hem hagut de fer un canvi. Bueno, el que estava previst avui ho farem el dilluns que ve i llavors doncs, el que havia de ser avui doncs, ja el deixarem pel setembre perquè avui passarem una cosa ja vaja, una entrevista ja feta, no?
Sí, amb el Jaume CC, oi? Es diu el que vam entrevistar, una gravació que vam fer de fa dies i l'escoltarem, que aquest senyor Joan, fem una mica d'introducció, que fa reportatges de la tele, no?
Exactament,
canal català.
Aquí a la televisió del Vallès. I fan coses així com excursions i munten recorreguts i precisament em van venir a fer un per aquí a Sant Feliu que
el Josep,
els dos Joseps, el Parés i el Montbrú van anar amb ell a fer una volta per aquí, van estar en unes coves que hi ha per allà sota Solanes i...
Això volia comentar amb el Josep Montbrú, sí. Que avui ens portarà amb la colla el dimecres a alguna excursió que han fet, però volia comentar això, la sortida aquesta que vau fer amb la tele, jo vaig veure del reportatge i us ho veu passar bé, eh?
Sí, dura un quart d'hora, però és distreta.
Dura un quart d'hora, però...
Un parell de racons, bueno, bonics.
Dura un quart d'hora el que és la pel·lícula, diguéssim.
Sí, nosaltres vam estar-hi tot el dia.
per això.
Per això que de filmar.
Té trampa, això,
oi? Ara carregar la màquina, ara cap al cotxe, ara passeu per aquí, ara pareu, ara torneu a engegar i...
Fèieu d'actors, allò de...
Sí, el Parés em va dir, fem una sortida de dues hores.
Sí, sí.
I a l'hora de dinar la meva dona em truca i diu, on ets? Oh, diu, encara estan filmant. Que això no se sap mai com acaba.
També et deien allò de talleu és bona o no?
Sí.
Molt bé, doncs seguirem, com dèiem, anant a la muntanya i això, doncs començarem amb la colla el dimecres, després passarem aquesta entrevista del Jaume CC, que ens explica la seva història doncs, de boletaire, oi? I del tema de la tele.
Sí,
i tot
sí, bueno, però més que res la qüestió del tema d'això de la tele, dels reportatges aquests que fa i així, no? Vull dir que és una feina interessant, no? Vull dir, vull dir, ell no és directament treballador de la televisió, sinó que és una empresa que es dediquen a fer reportatges d'aquest tipus i fan altres coses, no? I
llavors, té una productora pròpia.
Deuen tenir un contracte amb la televisió del Vallès i llavors doncs, els hi venen aquests reportatges.
Van resseguint tots els racons de les comarques del Vallès.
Sí, sí, que aquest reportatge es diuen petjades, no?
Exacte.
Petjades.
Exacte, sí, sí.
Molt bé, doncs sentirem aquesta entrevista i per acabar farem una trucada telefònica a la Susi Sants, que parlarem de... L'any passat ja van començar a fer unes mini sortides, en dèiem, perquè eren nens que la majoria podien anar amb motxilles a les esquenes dels pares, però és el que li volem preguntar, si continuaran anomenant aquestes sortides mini sortides o ho deixarem en sortides familiars, perquè els pares cada cop poden portar menys els nens a l'esquena.
Sí, i els nens cada vegada són menys minis. No?
Per això, que els nens van creixent i ja poden caminar més sols. No, i el mirar de punta que els nens no porten els pares a l'esquena, de moment, però serà això, parlar...
Tot arribarà.
Parlar, veure com pensen fer-ho aquest any i veure quines opcions hi ha de crear un grup familiar, diguem, compacte i fidel en el centre amb sortides així amb canalla. Per tant, doncs, sintonia de la colla el dimecres i anirem preparant l'entrevista.
Bona nit a tothom. Soc en Josep Montbrú, de la colla del dimecres, que com sempre us passo un parell d'excursions de les que hem fet últimament. Primerament ens anirem a la zona de Sant Quirze de Besora per veure un salt d'aigua molt impressionant. Ja que hem tingut una primavera molt molla, podrem gaudir d'aquesta natura. I llavors anirem al cantó de Pont de Vilomara, cap a Sant Jaume de Vallhonesta, a veure l'antic camí ral, on hi havia unes antigues cases que feien el camí als carruatges que feien sortida des de Barcelona fins a Manresa. Començarem pel salt del Mir. Aquesta excursió tenia com a finalitat de fer un recorregut semblant al de l'anterior setmana, però més complet. Hem fet una entrada al mes de març, amb un temps molt canviant, i resulta que aquest dimecres tenia que ser plujós. El dia anterior es van fer diverses trucades telefòniques per saber l'opinió a prendre de cara a l'excursió. Es decideix de donar per bona la sortida i acceptar el parte meteorològic, engruixint més la motxilla amb algun paraigües i alguna capelina. Iniciem la sortida tot dirigint-nos a Sant Quirze de Besora. Aquí fem petita parada en el bar de l'entrada del poble per fer un cafetó, un tallat i algun croissant, per escalfar una mica l'ambient que estava molt fred. Fem canvi d'impressions sobre el temps plujós que ja tenim al damunt, decidint de canviar l'excursió. Al final ens vam posar d'acord i continuem cap a Santa Maria de Besora. Passat el poble i a pocs quilòmetres de Vidrà, un desviament a mà dreta ens porta a la casa del Mirt. És una casa de pagès que té la típica pallissa de volta i l'era. Aparquem els vehicles vora l'era. La temperatura havia baixat de forma sobtada i començava a nevar. Érem 11 de colla. 4 membres del grup varen optar de no continuar i esperar a dins els cotxes, esperar que nosaltres tornéssim per culpa del mal temps. La resta del grup es posa de camí en direcció al Salt de l'Amir i fer la visita als molins.
hi ha un quilòmetre i mig des de la casa de pagès aquesta. Trobem primer una resclosa i un pont de fusta, que el travessem per situar-nos a la part esquerra de la riera. Des de la resclosa surt un canal que porta l'aigua a una bassa, fent entrada a una construcció. Aquesta obertura, rectangular, no és més que una comporta. Quan necessitaven energia per moure les moles per moldre el gra, obrien la comporta i l'aigua queia amb molta força damunt del rodet. És a dir, les pales que impulsaven l'eix que feia girar les moles. L'eix de les moles de pedra, la superior, és la mòbil anomenada volandera. La inferior és l'estàtica i s'anomena sotana. Al girar la volandera sobre la sotana es molia el gra, fins a aconseguir una farina fina que s'utilitzava per fer pa o com aliment del bestiar, segons el tipus de gra que es molinava. Arribem al Salt del Mir, que és molt espectacular, amb una bona caiguda d'aigua. Té uns 35 metres d'alçada, destacant un gran cúmul de calç sota el salt. Interessant visita a una raconada envoltada d'una bonica pollancreda i faig. Els curiosos forats quadrats que hi ha dins de la riera servien per encaixar els pilars de fusta que sostenien el petit pont que creuava antigament la riera per permetre el pas als carros que anaven al molí amb gra i els que tornaven amb farina. Recollim els vehicles i els quatre desafortunats companys d'excursió que es varen quedar sense veure l'excursió. Continuem cap a Vidrà per seguir una de pista asfaltada que es dirigeix a Ciuret. El temps empitjora, començant a nevar amb més força. Passem al petit poble. La pista remunta progressivament. Continuar ens donava inseguretat. El paisatge era espectacular i amb prudència fem reculada tornant enrere fins al poble de Vidrà. Seguim cap a Lleés i Vallfogona. En aquest últim poble ens recollim i fem parada per dinar. Després, en direcció a Olot, ens desviem cap al túnel de Bracons per donar per acabada aquesta llarga i complicada excursió. Continuem amb la segona sortida. Es fa des del pont de Vilomara i anem en direcció a Sant Jaume de Vallhonesta. Comença l'excursió a la part alta del poble del pont de Vilomara, fent servir l'itinerari marcat amb el GR4, que ens porta a través de camins i corriols, vorejant alguns turons enmig de paratges ferèstecs d'on són masies i terres abandonades de fa molts anys. Es contempla gran quantitat de feixes ara ocupades pel bosc, que havien estat utilitzades per al conreu de la vinya. La producció d'aiguardent que s'exportava a les Amèriques va enriquir a molts masos, però l'arribada de la filutxera es va estroncar la pujança. Des de la part alta d'aquest itinerari podem contemplar bones vistes del Pirineu, per una banda, i a la nostra dreta ens acompanya durant molta part del camí la majestuosa muntanya de Montserrat. Arribem a Sant Jaume de Vallhonesta, admirant les restes que queden del gran passat històric d'aquest hostal. És un conjunt de ruïnes que posa de manifest la importància i la significació d'un dels hostals més antics del Camí Ral. Compta amb una capella d'origen romànic i encara s'hi pot reconèixer la bassa, les quadres, el molí, les tines i altres elements de l'edificació. Darrere la capella hi ha una font que raja tot l'any gràcies a una gran cisterna de reserva adossada a la paret. Davant la capella agafem un sender, que és el mateix, el GR5, que va en direcció a Sant Vicenç de Castellet. A mig camí el deixem per fer visita a l'ermita de Sant Pere de Vallhonesta, una ermita del segle XI i XIII. Passem primer vora de dues cases masies antigues que s'anomenen una a Cal Ambròs, que és del segle XVIII, i a Cal Martí, del segle XVII i XVIII. Arribant a l'ermita, dues persones ens varen donar la benvinguda. ja que dos membres de la colla havien concertat de fer aquesta visita. Completa el seu entorn una petita casa, a Can Campaner, transformada en bonic refugi que pertany al centre excursionista de Sant Vicenç de Castellet. Alguns membres d'aquest centre es cuiden de mantenir en molt bon estat el llogarret i l'ermita. Varen fer-nos un bon acolliment, a més d'oferir-se i relatar una bona redacció de la història i les troballes que guarda l'ermita de Sant Pere. Un cop feta la visita, agraïm la bona confiança mostrada i continuem endavant, seguint un camí que s'enfila carena amunt. Voregem dos turons i fem cap al Puig Soler, gran, de 525 metres. Un sorprenent turó on es pot gaudir d'una panoràmica excel·lent dels voltants de la Serra de l'Obac per una banda i per l'altra més extensa amb els Pirineus de fons. S'acaba l'excursió tot fent una circular i arribant de nou al pont de Vilomara. Hem fet un recorregut de 15 quilòmetres amb 3 hores i mitja de temps efectius i un total de 5 hores. Vàrem ser 8 membres de la colla del dimecres. Amics de la muntanya, bona nit a tothom. Fins a la propera.
Seguirem amb l'Anem a la muntanya, que tenia el micro un mica fluix, amb l'entrevista amb el Jaume Sacer que vam gravar fa un temps i a veure què ens explica de la tele i la muntanya.
Tu dius, eh?
Bé, avui doncs, ens acompanya el senyor Jaume Sacer, que és guionista, realitzador i productor de reportatges per a televisió i, si no estic mal informat, boletaire. Tot això l'ha portat a la cerca de camins i racons per les nostres muntanyes, principalment per la zona del Vallès Oriental. Bona nit, senyor Jaume Sacer.
Bona nit.
Actualment es dedica a produir i realitzar reportatges sobre racons del Vallès Oriental que s'emeten per la BOTV, la televisió del Vallès Oriental. Aquesta activitat professional és conseqüència de la seva afició al muntanyisme o és tan sols una feina?
No, és més del primer que el segon. Sí, és vocacional. O sigui, jo sóc vocacionalment periodista i vocacionalment marxant de camins. Marcant, per tant, tot va junt.
Ah, està bé, està bé. En aquests reportatges que feu, quina és la finalitat principal del reportatge?
Doncs, en essència, intentar traduir amb imatges en moviment el que pot ser una guia impresa. O sigui, intentar orientar bé a la gent que vulguin conèixer un racó d'aquest petit món nostre de la comarca, per arribar a un parell o tres de destins. A cada programa intentem fixar dos o tres punts d'interès i fer-ho de manera que, com les mateixes guies escrites, cada vegada que hi hagi una cruïlla o cada vegada que hi hagi un punt d'interès, doncs, marcar-lo bé, intentar doncs, que les imatges no donguin lloc a equívocs, sinó que quedi ben clar que si hi ha una cruïlla i s'ha de girar a la dreta, doncs que es vegi ben bé que la gent que fan aquesta excursió, a l'arribar a aquesta cruïlla, giren a la dreta, per tal de que no es perdin.
Principalment els recorreguts aquests, tinc entès que són per la zona de l'abast de la televisió aquesta, que és el Vallès Oriental, no?
Sí.
Exclusivament, vull dir, no us esteneu mai més enllà dels límits aquests?
Comencem a treure el nas per la banda del Maresme. Perquè, clar, és que de fet a vegades un límit comarcal municipal, per una qüestió doncs, d'un quilòmetre o dos, com a màxim, et pots trobar amb una altra cosa de gran interès i aleshores en aquests casos doncs, tirem el dret i no ens ve d'aquí. En principi procurem no moure'ns-en, però si hi ha algun monument o algun lloc que mereix una atenció i està allà a tocar, doncs dius,
sí.
No hi ha cap ratll a terra, no hi ha guàrdies, no hi ha duanes, no hi ha banderes, sí. Per tant, tires el dret i no passa res.
Sí, sí, i amb la qüestió de les vegueries encara no hi hem entrat. I per
calla,
tant,
calla,
dic, no
en parlis.
No.
Ai, ai, quin merder que ens espera.
Quant temps fa que es fan aquests programes? De quan ho veu començar, això?
Vam començar al setembre, el 14 de setembre, que és quan van començar les emissions de Vallès Oriental Televisió. Nosaltres també vam debutar.
Ja. I en quin horari es passa el programa? Perquè potser es repeteix l'emissió o com va això?
Sí, de moment la programació és de 2 hores diàries, que comencen a les 9 en punt del vespre. Nosaltres anem a partir de les 10 cada dilluns, i això significa que, com que només hi ha 2 hores de programació diària, a les 11 del vespre torna a començar aquella programació que s'ha començat a les 9, i per tant de 11 a 1 hi ha la segona tongada, de 1 a 3 la tercera, de 3 a 5.
Per tant,
durant 24 hores seguides es passa la mateixa programació, per tant es passa 12 vegades la mateixa programació.
Està bé.
Fins a les 9 del vespre del dia següent, que llavors canvia.
Ja. I però això és tots els dies és així o és un dia de la setmana? De
no, cada dia funciona amb aquest esquema. Per tant, nosaltres en el nostre programa Petjades es pot veure, doncs, això 12 vegades, i tinc entès que el diumenge se'n fa alguna repetició.
Ja. L'emissió és en digital ja o encara és analògica?
No, TDT.
Ja és TDT.
Sí, sí, sí.
Tota manera, l'abast de... Vaig, almenys jo que visc a Gallifa, no em consta que tingui accés en aquesta televisió. Deu ser localitzada, no?, per la zona del Vallès Oriental, precisament. No?
En principi sí, i no a tot arreu es pot veure amb bona qualitat. A vegades m'arriben alguns marrameus per part de la gent, que tot i ser de pobles de la comarca del Vallès Oriental, que Gallifa en principi seria el cas.
És Vallès,
Vallès Occidental,
encara que nosaltres tendim a tenir més aviat anar cap aquí, cap a Sant Feliu i cap a la zona del Vallès Oriental. No?
Doncs això, a vegades passa que en pobles de dintre del Vallès Oriental diuen que la recepció no acaba de ser prou bona.
Sí.
No hi puc fer res, de fet jo sóc un periodista que treballa per si mateix, vaig presentar aquest projecte, me'l van aprovar i per tant l'estic fent, però anem a tant la peça, no és que estiguem allà dintre orgànicament per decidir coses d'aquestes, no està la nostra.
Perquè, o sigui, vosaltres esteu amb una empresa que es dedica a fer reportatges d'aquests i altres coses.
I el que s'escaigui, sí.
I el que s'escaigui. Quin tipus d'activitat feu, a part d'aquests reportatges d'això de Petjades, què feu més?
Ara mateix, la veritat és que amb això de Petjades anem molt, molt de corcoll. Has de pensar que és un programa setmanal i som tres només.
Ja.
O sigui, el càmera, el que edita les imatges, i jo, que sóc el que fa tota la resta d'altres feines, que vol dir, des d'entrar en contacte amb gent d'una població perquè ens ajudin i ens portin de la maneta per la ruta.
D'això em volia parlar més endavant, ja, vull dir, una mica que ens expliqueu com
doncs
va.
Doncs que no, per contestar la teva pregunta. Sí. Amb això anem bastant servits.
Val.
De tant en tant cau algun bolo, però ara mateix aquesta dedicació...
Jo no obstant que no puc, no tinc accés a través de la televisió en el programa, el que sí que he fet és entrar en la pàgina web.
Clar.
I llavors he vist algun dels reportatges que heu fet i ho he vist en més petitó allà a la pantalla de la televisió, no? De l'ordinador, però esclar,
hi ha una imatge d'inferior qualitat, pensa que anem amb unes màquines potents.
Llavors podríeu recordeu potser la pàgina web, el nom que té, per si algú que ens escoltés,
si
la podeu dir així, si d'alguna zona que no té capacitat de captar les zones aquí. Aquestes, doncs,
és tan fàcil com això, entrar a la pàgina web VOTV, Vallès Oriental Televisió, .cat, i aleshores allà s'obre un menú i entreu a dintre d'un d'aquestes icones, es diu Petjades, i llavors es despleguen uns quants programes dels que hem anat fent.
Quants programes porteu gravats fins d'aquesta sèrie?
Mira, ara m'arreplegues que vinc de dalt de Castellcí, que hem fet el programa número 21.
Ja, Déu-n'hi-do.
De manera que sí, ara ja portem una mica de bagatge de la Vall de Marfà.
I quina previsió teniu de fins a quin programa voldríeu arribar, més o menys?
Això torna a ser allò que et comentava abans, anem matant la peça. Yeah. Ens van contractar per un pack de 16 programes i com que sembla ser que van agradar prou, ens han dit de fer 12 més, però treballem així, d'aquesta manera, de 3 mesos en 3 mesos. Vull dir que de seguretat laboral en aquest cas no n'hi ha massa.
Llavors, bueno, anem una mica a veure això que abans havies començat a comentar. Com s'aconsegueix la informació per conèixer els llocs del que posteriorment es farà un reportatge? Com va una mica tot el procés aquest, no? de la recerca i de la confecció?
Cada poble té la seva casuística. L'experiència demostra que quan d'entrada t'adreces a l'Ajuntament, que sembla que és el més normal en aquests casos, s'acaba fent, però és més lent, perquè sempre hi ha problemes de caire burocràtic que no són greus, però que en qualsevol cas alenteixen una mica el procés. I com que amb això de les teles sempre es va amb el rellotge enganxat al cul, a vegades això, més que un avantatge, és un inconvenient. A vegades el que fem és ja anar directament a observar de la població en qüestió si hi ha alguna entitat excursionista que solen haver-n'hi, i entrem doncs en contacte amb, que diríem, la societat civil, i en aquests casos normalment anem més lleugers i acostumem a trobar gent molt ben disposada sempre, perquè a tothom li agrada ensenyar casa seva, diguéssim, amb un que de fora mostra interès per conèixer-ho i compartir-ho, no? Va com va. Normalment un primer contacte sempre és amb l'Ajuntament, allà ens comencen a donar algunes possibilitats, algunes pistes, i a vegades anem tibant d'un fil o anem tibant de l'altre. A vegades no, a vegades directament ja anem entrant en contacte perquè coneixem gent, i perquè jo fa molts anys que corro pel Vallès Oriental i vulguis que no, doncs ja tinc una bona llista de gent que hem compartit coses.
Contactes a qui accedir perquè facilitin una mica la feina.
I a vegades és carambola, a vegades és trobar-te amb algú casualment caminant i li dius que vols venir, i diu va, doncs t'acompanyo. Perquè inicialment no estava previst que ens hagués d'acompanyar ningú. Yeah. Després, a poc a poc, hem anat veient que la fórmula més interessant és aquesta, perquè moltes de les coses que amb una guia no surten, quan vas caminant amb algú del país, doncs tot fent-ho, doncs et pot dir, calla, mira, ara veig que aquí hi ha aquesta feixa que resulta, doncs, jo què sé, que aquí una vegada hi va passar una baralla a ganivets, doncs, de fa molts anys, que el meu avi m'explicava. És evident que això normalment amb una guia no és habitual trobar-ho.
O n'hi hauran algunes, però no hi seran aquelles concretament. No?
O qui diu això, diu un arbre monumental, o diu el que convingui, que tan vàlid és el record oral d'una persona que ho ha viscut que el que tu puguis trobar escrit en una pàgina web d'internet, no? És més, preferim sempre el testimoni oral perquè ens sembla que és més viu.
Llavors, a partir d'aquí hi deu crear, i potser deu ser la teva feina de crear un guionatge o fer una mica
la seqüència. Sí, clar, has de saber on vas, has de tenir una idea aproximada, perquè tampoc no entrem en grans profunditats, però per fer-te una composició de lloc una mica, doncs, esclar, bé, t'has de documentar, has d'entrar en contacte, com dic, amb la gent del país, has de guanyar-te un mínim de confiança com perquè entenguin el joc que proposes i s'avinguin a jugar amb tu, i per tant vol dir que deixin un matí, doncs, lliure per poder-te'l dedicar. Després has de visionar totes les imatges, normalment gravem d'una hora i quart a una hora i mitja d'imatges, després en sortiran 25 minuts, i això vol dir, doncs, clar, anar-ho minutant tot, perquè després a l'hora d'escriure sàpigues més o menys de què has d'anar parlant, i després perquè el que ha d'editar les imatges sàpiga on és cada cosa, no? Perquè si no, ell no ha anat de viatge, ets tu que hi has anat.
I la narració també, esclar, també la feu posteriorment a partir de les imatges que han quedat, llavors hi afegiu la...
Es redacta un text, es busquen els fragments de conversa adequats dels que s'ha mantingut amb la gent o les declaracions a càmera, i es va alternant una cosa amb l'altra per donar-li un mínim d'agilitat periodística, diguéssim.
Quin temps ve a suposar el promig? Clar, ja m'imagino que hi deuen haver reportatges que us haurà costat més temps que altres, però més o menys què ve a suposar, doncs, fer un reportatge d'aquests des que s'ha començat fins que s'ha acabat? Quantes hores o quants dies?
En el meu cas concret, que sóc potser el que porta més el pes de tot això, és tota la setmana de feina. pensa que en principi no sempre es pot, però per poc que pugui sempre procuro fer, abans d'anar-hi amb les càmeres i els trípodes i els monitors i els micròfons, o sigui, amb el material que pesa, abans procuro anar-ho a fer jo, lliurement, amb les mans a les butxaques, per poder-me fer càrrec de les distàncies, dels desnivells, de les dificultats que té cada recorregut, perquè, clar, si no t'ho has vist, a vegades et pots trobar amb el problema de que vens amb tot el fato aquest i no pots rematar la feina perquè no sabies que allà hi havia una pendent excessiva per les capacitats físiques nostres, oi? Tot i així, sempre procurem fer rutes bastant senzilles i de moment només ens hem trobat amb un cas que m'agrada explicar-lo, perquè és que en aquest cas ens va ajudar i no precisament al revés, o sigui, desfavorir el fet de que vam anar a Gualba, a fer el Gorg Negre de Gualba, i com que ja era tardot el dia que vaig anar a fer la inspecció ocular, diguéssim, l'últim tros ja el vam deixar com per suposat que el Gorg estava allà darrere. I vam dir, va, doncs res, deixem-ho córrer i el pròxim dia ja vindrem. I resulta que aquest últim tram era precisament el més fotut de tots, fins al punt de que vam haver de grimpar, i grimpar vol dir agafar-se a branques i agafar-se a pedres i això, i això vol dir que, clar, ens havíem d'anar passant les càmeres i els trípodes els uns als altres, sort que érem colla, perquè si no, no ho haguéssim pogut fer. Vol dir que en aquest cas el fet de no haver-ho vist ens va ajudar en lloc de desfavorir, perquè, clar, si ho haguéssim vist, segurament haguéssim dit no ens en sortirem. Però, clar, quan ja hi ets...
Ja estàs posat...
Dius, bueno, ara que
ja no podem tirar endarrere. No?
I com dic, hi havia molta gent, doncs, bueno, entre tots ens ho vam poder anar manegant.
Aquests reportatges que feu no tan sols expliquen els recorreguts, sinó que també expliquen fets històrics, culturals, de costums, de llocs, de no sé, de plantes, d'animals, oi? Vull dir, doneu una mica un toc també d'explicació més extensa, no?
Sí, sí, procurem que el que se'n diu, doncs, això, el pas de l'home pels llocs, quedi el màxim de ben reflectit possible en funció de les nostres possibilitats, que tampoc són tantes, però vull dir que sí, que ens agrada posar informació també d'això, de l'ús que l'home ha anat fent del territori, a part del fet de les belleses naturals i prou.
Sí. Bueno, jo concretament avui aquesta tarda me n'he mirat un parell i bueno, es parlava doncs, de masies, he vist un que veu fer sobre un dolmen de per aquí sobre a prop del Maresme, no?
Hi ha una pedra gentil de Vallburguina,
exacte,
potser.
La pedra gentil, això, sí. La pedra que posa, la pedra més gentil, no? Em sembla que era.
El dolmen més gentil, sí.
Sí. Fa uns pocs mesos es va emetre un reportatge d'uns llocs dintre del terme de Sant Feliu de Codines. Quins llocs vau descriure en aquest cas de l'excursió aquesta?
Molt bé, vam començar... A veure, Sant Feliu de Codines, a mi m'agrada cada programa, però a vegades es pot i a vegades no es pot, buscar un denominador comú. I a Sant Feliu el denominador comú que jo buscava era forats a les parets. O sigui, coves, baumes, avencs, caus, etc. Vam anar amb en Jaume Vilardell, sort n'hi ha d'en Jaume Vilardell, que em va dur el cau dels llims i precisament vam arribar a la conclusió que anar amb tot el fato allà no era possible, tot i que hi vam anar i era maco de veure, el problema era que si has d'anar amb tota la farda de material, en aquell cas era un risc, és que són màquines que valen molts calés.
Clar.
I això em va decebre una mica, però després vam anar a la cova de Solanes, i aquesta sí que és molt més accessible, la vam poder fer. Vam aprofitar per anar a la masia de Solanes, ja que la teníem allà a la vora, que ens van ajudar molt i van ser molt simpàtics, i a més ens van donar una informació que no la coneixíem i que de fet del poble pràcticament no sap ningú, i vam ser potser un dels primers a esbombar-la, i és el fet de que allà hi havia hagut a començaments de segle XX, estem parlant doncs de fa 100 anys o gairebé, el primer sanatori nudista de Catalunya. I la gent de Solanes ens va passar una mica d'informació escrita d'unes coses que havien trobat allà remenant papers. Jo vaig mirar per internet i em va costar molt, però al final vaig trobar un anunci de l'Avantguàrdia de l'any 17 que també deia doncs, veniu aquí perquè aquí hi ha Solanes i teniu problemes de salut i veureu com us curareu, i amb això vam poder-ne fer un blog bastant maco i vam rematar la feina a un lloc que per mi és un model democràtic. exemple, clar, jo havia estat a Sant Feliu de Codines vivint durant 16 anys.
Ah, carai.
Del 80 al 96, per tant aquí jo jugava amb avantatge. I és a la Riera de la Roca, a sota mateix del pont de la Casa de la Roca, que fins a les inundacions del 94 hi havia un salt d'aigua molt espectacular, i encara ho és, el que passa que les inundacions aquelles van canviar el curs del riu i ara ja no fa el mateix goig que feia, perquè abans queia l'aigua amb un gorg i més més anava seguint avall. Ara, de la manera com ha quedat, ja l'aigua queda com més en... més quieta, més, sí, més, sí, sí, que es filtra,
sí,
i segueix avall.
No, sí, sí, no fa el salt tan espectacular, diguéssim.
No, ara el maco està dalt, a l'altre cantó de la carretera, però d'aquest no em vaig dir res, vaig pensar, saps què, aquest te'l guardes, perquè si se sap massa, també després és un problema. I vam acabar això, vam acabar en aquella bauma de sota de la carretera mateix, molt a prop de la carretera, però està en un lloc molt amagat. En Josep, a cops de bastó, va anar obrint camí pel mig d'unes bardisses, i vam arribar allà sota de la bauma, que també, com veus, forma part d'aquest món així de tipus troglodíctic que buscàvem aquí a Sant Feliu.
Sí, sí, sí. No, la riera aquesta de la Roca té una colla, fa una colla de salts d'aigua i de gorgs. N'hi ha
tu que ets de Gallifa, oi? Què t'haig d'explicar?
Sí, bueno, no, jo sóc de Gallifa, però sobrevingut també, però vaja, ho conec bastant, ho he tocat bastant per allà, i més avall hi ha la zona del Trencabanyes, que també hi ha algun gorg d'aquests, i així, vull dir que ja en sóc coneixedor, ja. Quines descobertes són les que més us han interessat del que heu fet fins ara, de tots els reportatges que heu fet fins ara?
Des del punt de vista periodístic.
Sí, bueno, i del punt de vista muntanyenc també, no? Mm-hmm.
Home, avui mateix, per exemple, hem anat a la Vall de Marfà i ja ho sabeu, no?, que és un afegit de Castellcí que queda a l'altra banda de la Fàbrega, o sigui, cap a l'esquerra, anant cap a Monistrol de Calders, ja fora dels límits estrictament del Vallès Oriental. I jo no l'havia vist per dintre, i he tingut ocasió d'entrar-hi per dintre, m'he posat com un peix, m'he mullat les sabates, però és igual, ja forma part del joc que facin aquestes coses. I déu-n'hi-do, muntar un molí a dintre d'una bauma, saps aquella d'Esplugues?
Sí, l'he vist, el conec.
Molt similar, però en forma de molí. I bueno, és un dels llocs que realment ens han cridat molt l'atenció. Si t'hagués de dir una altra cosa molt interessant, que jo crec que s'ha de recomanar, és la ruta prehistòrica de la Roca del Vallès, brutal. Fantàstic, no se'n sap res, en general no es coneix, i hi ha 4, 5 o 6 monuments molt a prop els uns dels altres, a la Roca del Vallès i a la Serra de Marina, diguéssim, que són formidables. Això de Solanes que us explicava del primer sanatori nudista, des del punt de vista periodístic, em va semblar una cosa fatiguíssima, sensacional.
Sí, és ben curiós.
I a cada lloc hi ha una cosa o altra.
Sí.
Sempre es pot trobar alguna cosa. Jo sempre parlo de que, clar, ja que no podem presentar piràmides, ni podem presentar salts d'aigua
de 100 metres d'alçada,
ni res.
No, però hi ha racons molt macos, vull dir, la veritat.
Aplicant el punt de vista diferent, no? Acostant-hi, aplicant la lupa, jo dic. A vegades és qüestió d'acostar-te prou als llocs, com per dir, ah, mira, d'entrada semblava que no hi havia res, i ara que m'hi acosto, doncs déu-n'hi-do. En Martí Boada, que potser sabeu qui és, i que sigui de referència, sempre comenta això, no?, que doneu-me un metre quadrat de terreny, deixeu-me seure allà, i ja veureu com tinc distracció per tota una tarda.
Sí.
El primer moment poder no veus res, però a la que t'hi fixes una mica comença a haver-hi allà un moviment i un batibull tremendo. Doncs és una mica aquesta, no?, la forma d'enfocar les coses, perquè a vegades dius, ostres, d'això haig de parlar, no sé pas què diré. Però no, sempre t'hi pots acostar, i quan t'hi acostes bé, una cosa o altra sempre surt.
Posar l'objectiu macro, no?
Exacte.
Busca el macro i llavors veus allò, una floreta que no sembla res, l'acostes i la poses així de grossa i resulta molt més, no?
Exacte, sí. Aquestes...
En quant als llocs que heu estat, l'estat d'aquest entorn, la netedat, la conservació de la fauna i la flora, com heu trobat això?
Me gusta que m'hi ha aquesta pregunta. Bastant desastre.
Bastant desastre. Mutamia.
O sigui, a veure, el tema aigües bé, tema aigües, si més no comparativament amb el començament dels 80s, doncs home, s'hi coneix, s'hi coneix i per bé, però en paral·lel a això, el que seria la salvatjada gratuïta és una cosa que com més va, més s'hi coneix, és una mica depriment.
Sí, sí.
Hi ha llocs, com això que us deia, de la ruta prehistòrica, en un dels llocs aquests que se'n diu la Roca de les Oranetes, a la Roca del Vallès, com dic, hi ha l'única mostra de pintura, penso que del Neolític, que està documentada al Vallès Oriental. I t'hi acostes i la veus, no és cap meravella, però dius, ostres, això té 5.000 anys o 6.000 anys, un respecte. Doncs al costat mateix, Pepito estuvo aquí,
sí, sí.
O sigles de partit polític, que sí, tampoc sí. No és tot Pepito estuvo aquí.
Sí, sí, sí.
En un moment determinat també t'hi pots trobar una estelada, en un lloc que dius, què hi fa aquesta estelada aquí?
Sí, sí,
que a més la fots un pam més amunt i adéu pintura.
Sí, sí.
I bueno,
això,
bastant...
això anava a dir, encara com no hi hem fotut algú per acabar d'arreglar la pintura aquella, no? I dir, bueno, ara jo
encara
jo
no, però això, tens no? Aquella sensació de dir, igual quan torni ja no hi serà, saps què vull dir?
Mm-hmm.
Hi ha molt, per exemple, una cosa que em va frapar molt de quan vam anar al castell de la Popa d'aquí dalt de Castellcí, perquè mm-hmm. Castellcí hem tornat a fer un segon reportatge i el primer el vam fer, evidentment, del castell de la Popa. I era, per exemple, que de l'església, que ara no recordo el nom, de Sant Martí, penso, una petita capella, que era la capella del castell, la porta estava sense dents. O sigui, quan dic això vull dir totes les dovelles
sí.
De les pedres grosses que anaven al llindar de la porta, doncs se les havia endut algú. Es veu que, a més, a Mura, a fer-se'n doncs, una mica de lluïment a casa seva, a la seva torre d'estiueig.
Sí, sí,
vull dir que no tot... A vegades podem pensar que tot és qüestió de nanos amb crestes
sí.
I pintats de color vermell,
sí, sí,
que
no.
Els agrada doncs, fer grafiti, segur.
Sí.
Però no exclusivament no aquest tipus de vandalisme, també hi ha l'altre.
Sí, sí.
Eh?
Sí, sí, sí.
I ara, per exemple, quan vam ser precisament aquí a Vallgorguina, amb el Dolmen, al costat hi ha Santa Eulàlia de Tapioles,
uh-huh.
I també les finestres de l'absis romànic, que és l'única cosa que es conserva romànica d'aquella església, també totes les pedres al voltant de les finestres, adéu.
Ja, ja.
I això no ho fan els... Sí.
Això són els il·lustrats, aquests ja són més il·lustrats. No?
Vull dir que ens enfrontem amb un problema d'unes certes dimensions. Sí, sí.
Parlem una mica del material que utilitzeu, com feu la filmació, com tot el muntatge tècnic, diguéssim, com quin material feu servir? Aneu amb vídeo, suposo que el sistema del cel·luloide ha quedat molt passat, no? Vull dir, ara que feu...
Jo no sóc gaire bo, amb coses tècniques, però vaja, anem amb una càmera de 6 milions de pessetes,
yeah.
És un llamp de càmera de les grosses, no, uh-huh. No és una càmera petita, no? Anem amb trípode, monitor, grans angulars, micròfons, però no sóc massa expert en qüestions de caire tècnic, sí.
No, tampoc pretenc, vull dir, però una mica allò per
professional.
Que, o sigui... I segons la, potser el temps que fa o així, potser porteu alguna càmera més petita que us faciliti més la feina.
No, jo ho vaig proposar d'entrada, ja. Perquè la qualitat a vegades dius, potser no és tan diferent. I el càmera, que és molt gelós de la seva feina, va dir que no. Ja me la porto jo, ja em faré una motxilla ben valenta, però no em facis anar amb una càmera petita perquè jo sé la diferència que hi ha de qualitat d'imatge i aquesta feina s'ha de defensar molt també per la qualitat d'imatge. No tot és informació, evidentment, hi ha molta part documental i això procurem mirar-nos-hi tant com sabem. Per això et deia que veient-ho per internet aquí podés perdre bastant.
Sí, tipus. I tant, sí, perquè queda... Bueno, allò que pots obrir-lo a tota la pantalla, però llavors queda bastant pobre d'imatge.
Sí.
Vull dir, la veritat és que queda pobre, però bueno, és un problema no de la càmera que ho ha pres, sinó després del tractament que ha tingut
exacte.
Allò per poder-ho fer que sigui accessible.
Les imatges, diuen.
Exacte, els píxels i aquestes coses, no? Suposo que hi deu ho tenir en compte, no? Hi haurà alguna anècdota amb tots aquests reportatges així, alguna anècdota que us hagi passat que es pugui explicar, que tingui alguna cosa d'interessant?
Uau!
No, bueno, si no hi ha
així
cap...
Així és que em surti a la primera. Pim-pam. No se m'acut ara res
bueno,
espectacular.
Doncs tranquil. El vostre pas per la muntanya, per l'excursionisme, de quan ve i per on ha anat, més o menys, fins a arribar en el això que feu ara?
En el meu cas concret.
Exacte, sí,
doncs,
sí.
A veure, jo sóc d'aquells que quan els pares proposaven... quan jo era jove, vull dir, o més jove que ara, o més adolescent que ara, que allò, aneu a passar la tarda a la font, a berenar, i omplir el cant, i jo deia, oi, 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 quin rotllo, on van ara aquests... I són coses que no veus fins que no et fas una mica gran. El plaer de caminar per caminar, pel gust de caminar, per estirar les cames, per respirar, per veure, per olorar. Mm-hmm. Això, esclar, de petitet no ho aprecies, estàs en una altra onda, diguéssim. No, no és el que forma part del teu interès immediat. Mm-hmm. No? A mi suposo que el que m'ha atrapat pel tema muntanya és el bolet. Yeah. En un moment determinat em vaig deixar seduir pel bolet i vaig quedar tocat irremissiblement del bolet. I suposo que llavors una cosa porta a l'altra, perquè si no camines no trobes bolets. Sí, sí. I llavors tot buscant bolets, doncs vas agafant pràctica amb el fet de caminar i aquell dia que no en trobes i tot així dius, m'és igual, perquè m'he passat una tarda estupenda i aleshores és quan t'adones que no tot és bolet, bolet, sinó que també es poden fer altres coses. Sí, sí. Clar.
Molt bé, i per acabar fem una pregunta que l'acostumem a fer molts dels que passen per aquests estudis. La qüestió del canvi climàtic, com ho veieu això?
Avui en parlàvem precisament, perquè avui hem tocat gel per un tubo, perquè estem passant aquests dies tan freds i avui ens pensàvem que realment quedaríem garratibats. Mm-hmm. I no, la veritat és que a partir que el sol ha començat a escalfar una mica, cap allà a les 12 i tal, doncs mira, quasi bé ens hem hagut de començar a treure roba quan realment ens pensàvem que no ens hauríem de treure ni un fil de roba de la paranoia que teníem de ai, avui ens morirem aquí congelats. I parlant amb ells, doncs ens comentaven això, que tot i que l'aparença del paisatge que veiem avui era realment tot ple de candeles i estalactites i això... i trossos glaçats al màxim, la percepció en general és de que fa bastanta més calor ara que no pas abans. Mm-hmm. Jo tinc una edat, com tu, suposo, que cinquantejo ja, i per tant puc...
Jo xixantejo, o sigui que...
Doncs, bueno, per aquí, i podem comparar ja amb nosaltres mateixos.
Sí,
ja no és allò, el meu pare em deia, el meu avi, no, nosaltres mateixos ho podem saber, el que eren abans els panellons, i ara mateix d'això penso que ja se'n veuen molt pocs. Tinc la certesa de que sí, de que el canvi climàtic és un fet i és un fet que probablement serà irreversible. Passa que, clar, el pic de l'hivern sembla que costi més de veure.
Sí, no, i a més amb un hivern que com aquest, que realment està fent un fred com aquells que havia fet abans, però és que potser serà aquest hivern i a partir d'ara doncs els grans propers igual ja no ho repeteix. No? Vull dir que,
podria ben ser.
Vull dir, una flor no fa estiu, en diuen.
Exacte.
No? Ni dues primavera. Molt bé, doncs el senyor Jaume Sessé, us donem les gràcies per haver vingut aquí, per haver-nos ajudat a fer un programa més de l'Anem a la muntanya de Dona Codinenca. I doncs això, gràcies per la vostra presència.
I gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Molt bé.
Molt bé, doncs ja heu vist que va ser una entrevista molt distreta i això que parlava del fred, aquesta entrevista, Joan, es va fer potser ja fa un parell de mesos, oi? No vull dir que no es despistin, que avui no fa tan fred com parlava aquest senyor amb el tema de tan garrativats. Però bé, seguirem anant a la muntanya i ara canviarem una mica de tema. Ja hem anunciat que tindríem el telèfon a la Susi Sants i em sembla que ja ens està escoltant. Susi, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, Susi.
Hola, què tal?
Doncs volíem parlar amb tu ara per acabar el programa per parlar de la mini sortida que veu fer el dia 2 d'abril, que veu anar a la Bauma de l'Espluga, oi, a Castellterçol.
Sí. Volia comentar una cosa, només he sentit quan anunciàveu això de les minisortides,
sí,
que dèieu, ja no se'ls hauran de dir minis, Doncs sí, s'han de continuar dient mini. Perquè penso que anàvem en cotxets una altra vegada.
Això ho he pensat jo quan ho deia, també.
Sí. Que s'hi han afegit minis altra vegada.
Sí. Clar, la majoria de nens, quan vam començar a fer les minisortides, ja eren molt petits, no? Però ara aquests nens ja tenen 3 anys i molts d'ells tenen germans. Clar. I clar, aquests petits continuen venint amb la motxilla, a sobre els pares, alguns amb cotxet, i per tant continuen sent minis.
Sí, sí, però hi ha alguns nens d'aquests que aviat us portaran a coll i bé a vosaltres, eh?
Sí, alguns sí.
No, home, això és el bo, no?, que el, diguem, ja s'hauran de buscar doncs, dues, fer variants de les minisortides, no? Fer
sí,
la sortida pels grandets
i
la més fàcil pels que vagin a la motxilla.
Exacte.
Doncs no era això, era parlar una mica de quina, com veus el... Bé, ja veig que el tema no s'acabarà, no? Perquè si ja hi torna a haver cotxets. Però era això, el grup que hi ha de gent que es va amb aquestes sortides i veure com veuen el tema d'anar a la muntanya i si hi ha prou de falera, diguem.
Sí, a veure, jo els veig bastant animat i com que fem sortides que no són massa llargues, doncs si hi ha gent que tampoc estava massa acostumada a anar a la muntanya, tampoc li suposa massa esforç.
Mm-hmm.
Perquè, clar, els nens els pot fer caminar una mica, però tampoc no ens podem passar. Perquè el que volem és que els agradi, no que ho avorreixin, no?
Clar.
I clar, les sortides... Aquesta primera que hem fet és molt curteta i els nens la van fer superbé. I,
mm-hmm.
bueno, van caminar perfectament, el poquet trosset que vam caminar. Després ens vam quedar allà a dinar i vam estar molta estona doncs, jugant a pilota i corrent per allà i s'ho van passar molt i molt bé.
Perquè com ho veu plantejar? Veu deixar els cotxes, suposo, allà passat el pont... del riu que hi ha allà al costat del polígon, no?
Sí, es va deixar el polígon mateix perquè on anàvem bastants cotxes.
Uh-huh.
Vam pensar que era un lloc que fos bastant gran per no fer nosa, a més a més. I els vam deixar al polígon, allà vam començar a caminar i bé, no sé quanta estona vam caminar, però fins a la Balma de les Esplugues no hi ha gaire. Potser vam caminar mitja hora, tres quarts.
I també la veu poder visitar, que ara aquesta Balma...
Aquesta vegada no, perquè estava tancat.
Mm-hmm.
Però com que l'any passat ja vam anar, aquella vegada sí que estava obert i vam entrar a visitar-la a casa.
Encara,
és que és molt interessant, eh?
Dic que encara està prou ben conservada, oi, aquesta
molt,
Balma?
Sí. Ens hem quedat parats perquè la tenen ben conservada i a més hi ha una noia allà que t'explica tot, totes les estances, totes les habitacions, molt bé.
Mm-hmm. I llavors com s'ha de fer perquè te l'ensenyin, això?
És que em sembla que està obert els diumenges al matí, només.
Ah, ja.
És qüestió d'anar allà i llavors mm-hmm. pagues una entrada i et fan la visita guiada.
Sí, sí, és una cosa molt casolana. Jo,
sí. També
jo fins i tot aquesta Balma hi havia anat quan hi vivien els masovers, que una amiga meva era una neboda i fins i tot un dia ens vam quedar a dormir tot. Vull dir, una cosa curiosa, dormir sí. sota la roca és una sensació molt estranya, diguem-ne.
Sí, sí.
I de cara, ara que s'acosta el bon temps, quines previsions hi ha de fer més minisortides? Com
veure,
teniu el tema?
La meva intenció era fer-ne una cada mes i bé, buscar, doncs, de moment, sortides així curtetes, també. Fins i tot repetir-ne algunes de les que vam fer l'any passat, perquè com que van agradar i són curtes, doncs ja ens van bé. Amb ells els és igual, no? Repetir amb els nens. I si trobem alguna altra cosa nova que també ens agrada, doncs endavant, també la provarem de fer.
Quanta gent, més o menys, entre grans i petits, deuríeu ser aquest dia?
Doncs aquest dia potser érem 7 o 8 famílies.
Carai, Déu-n'hi-do.
Sí, érem una bona colla.
Sí, clar, deuríeu ser cap a 25 o 30, no,
sí,
llavors?
Tranquil·lament, sí.
Està bé.
Una bona colla vam ser aquesta vegada.
En la zona, ara que recordo, la Bauma aquesta, oi que hi ha un pont antic
sí.
per sobre el riu? Així. És que em sembla recordar, jo ara estava cavilant i no sé, deu fer 3 o 4 anys, em sembla que hi vaig passar per allà i estava intentant recordar una mica com era allò, no?
Un pont romànic.
Sí, oi que és un pont romànic, igualment de pinta de romànic.
Sí,
així de...
és romànic i està just davant de la casa.
Sí, està prou ben conservat, em sembla. Estava... És un lloc bastant fotogènic. No sé si aquest dia deuríeu tenir sol com per fer fotos, però vull dir, era un lloc que jo recordo haver-n'hi fet algunes i que van quedar prou bé, no?
Sí, que vam poder fer fotos, a més vam tenir un dia així de dient núvols, però va sortir bastanta estona al sol,
sí.
I la veritat és que s'estava molt bé allà,
Sí, i de, ara que deies de petits, diguem, quants n'hi ha que són germanets petits, quantes famílies hi ha van pel segon?
Doncs em sembla que 4, si mal no recordo, i llavors una família que tenien el primer però que era petit igual que aquests altres 4.
Sí, que hi ha noves incorporacions,
sí.
Diguem.
Sí, sí.
Molt bé, perquè els grans estan entre els 4 i 5 anys, no? Els...
No,
no?
Han acabat de fer els 3.
Ah, vale.
I havia, va venir una nena que potser en tenia 4 o 5, però els altres tots n'acaben de fer 3, tots.
Bé, veus, ara em venia un... anava cavilant, que és curiós, eh? Avui teníem el Josep Montbrú que ens ha parlat de la colla del dimecres i ja estem parlant de caminadors de, sí. De 2 i 3 anys.
Sí, sí. Que només els hi portem 60 o 70 anys.
Oh, sí. No, vull que és... crec que per l'entitat doncs és bo, no, això, que hi hagi aquest,
sí.
Sí, sí.
Aquest ventall tan ampli, perquè a vegades dius, és que només van a caminar els vells, no? I el jovent no es movem de casa i doncs mira, en aquest cas no hi anem cada setmana, no? Però bé.
No, a veure, en teoria ha de començar a fer més bon temps, en teoria.
Sí, clar.
Sí,
la que fa massa fred, o veus que ha de ploure, ja no t'aventures a agafar els nens de 3 anys o més petits i portar-se'ls a la muntanya.
No, el dilluns els nens han d'anar a escola.
Per això, perquè si no et compliquen molt la vida.
Per això.
Per això que, a veure, en teoria a mi m'agradaria anar-ho repetint. Fins i tot jo n'era posant almenys una cada mes en el programa, però si fora de programa decidíssim fer-ne alguna altra... doncs ja m'hauria de posar-la a la web on fos, la gent se n'interés. La meva intenció és, ara que ells ja caminen bastant bé i bastant autònoms i tenen bastanta resistència, doncs anar fent caminadetes curtes que s'hi vagin acostumant, que vegin que això d'anar a caminar és divertit i que, a més, si ho fan en colla, doncs s'ho passen molt bé.
Això anava a dir...
L'altre dia que vam venir a la Mir, que vam fer el recorregut des d'allà al Parer fins al poble, no? Jo dubtava de que el meu fill arribés. Pensava, mig camí et dirà que vol pujar coll. I pensava, ho sé clar. I no, van aguantar. Tots dos,
I a vegades
i l'Adrià van aguantar tots dos fins al final.
Clar, a vegades un per l'altre, doncs es van distraient i...
A veure, van motivar molt els macarrons,
Perquè
va, que ens espera un plat de macarrons. I llavors al final dient, i els macarrons?
Sí, d'això se'n diu xantatge.
Ara arribarem.
Molt bé, doncs ja va bé que hi hagi un possible relleu, no? I que vagin venint darrere.
Sí. Per això, si coneixeu algú que vulgui venir i no sàpiga com fer-ho o això, doncs res, li dieu que es posin en contacte amb mi i va.
Molt bé, no, jo sé de gent
que
volen proposar sortides, també,
vull dir
que et donaran feina.
Vale.
Ja va bé, i també.
Això va perfecte.
Sí. Molt bé, doncs...
Molt bé.
Era això, comentar una mica com veies el tema aquest de les mini sortides, que continuarem dient-los mini, per les motxilles que encara surten. I res, doncs, ànimos i ja ens veurem a les sortides que vagin programant-se.
Sí, i tant.
Molt bé, doncs,
convidats a venir, encara que sigueu grans.
No, ja. També estàs convidant els avis a la colla el dimecres, ara.
Llàstima, jo el dimecres no va gaire bé.
No, dic que els a la colla el dimecres que vinguin el diumenge amb la canalla.
També,
no? També pot ser interessant. Molt bé, doncs ens veiem pel centre de Susi i gràcies.
Que vagi bé.
Bona nit.
Molt bé, doncs acabarem amb aquest minutet curt que ens queda, recordant això que ja dèiem a l'entrada del dia 23, a la matinada del 23 al 24, a les 2 de la matinada, se sortirà cap a Montserrat a peu, es fa l'anada a Montserrat, i recordar que les inscripcions per poder demanar la llicència federativa és fins al dia 22, perquè qui no tingui llicència és obligatori portar-la, i el preu que val la llicència són de 3 euros, que cobreix 24 hores de caminada. I després també recordar que en el centre hi ha una sala, la sala d'exposicions, que ara ja té la placa amb el nom de Miquel Puigdomènec, que es va aprovar per assemblea aquest principi d'any, doncs hi ha l'exposició fotogràfica Foc i Gel, a càrrec d'Irene Casanovas, que són poques fotos però molt xules i molt intenses, amb geleres de la Patagònia i fotos al volcà, no d'aquest que està ara de moda, sinó d'un que hi ha aquí al Mediterrani, del, com es diu, Joan, ajuda'm,
doncs ara no
l'Estromboli, el volcà Estromboli, sí, sí, a prop d'Itàlia. Sí, sí. I bona nit a tothom, fins dilluns que ve.